Doncs així estan les coses a dia d'avui a Catalunya pel que fa a la pandèmia. Volem comentar aquests detalls amb el professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, Daniel Prieto Alhambra. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Bon dia. Avui tenim damunt la taula una de les notícies relacionades amb la pandèmia, i és aquesta carta que una vintena d'experts han fet arribar al govern demanant que s'endarrereixi la tornada a l'escola. Està previst que dilluns comencessin les classes, però els experts proposen a Salut que tanqui les escoles. I estàs d'acord? Creus que el segon trimestre s'hauria d'ajornar a Catalunya?
És difícil prendre aquesta decisió. Jo crec que és òbvia a aquestes alçades que el tancament de les escoles contribueix a reduir la R, segons les estimacions que tenim, al voltant de 0.2-0.3, però també és veritat que, tal com esteu ara mateix a Catalunya, jo crec que hi ha moltes altres restriccions que es podrien imposar abans de tancar les escoles. Jo crec que aquesta és la meva opinió, és l'última de les mesures que s'haurien d'imposar.
Com ara quines? Quines altres mesures es podrien prendre?
Aquí nosaltres hem tingut, per exemple, al novembre un confinament pràcticament domiciliari on només es deixaven les escoles obertes, i allò va funcionar per reduir la transmissió comunitària en aquell moment. Jo crec que a Catalunya teniu moltes altres eines encara disponibles si compareu com esteu ara amb com estàveu a l'abril abans de tancar les escoles. Jo soc de l'opinió que tancar les escoles hauria de ser l'última mesura, bàsicament perquè les escoles el que fan és reflectir el que passa a la comunitat. Les escoles són un lloc de transmissió comunitària que és l'última instància on hauríem d'actuar, perquè bàsicament estem sacrificant la població més jove per evitar problemes amb la població adulta, no?
De fet, n'hem parlat alguna altra vegada, que hi ha tot d'estudis que indiquen que els menors contagien molt poc als adults, però no sé si ara aquesta nova soca britànica ha fet canviar alguna cosa, no sé si pot afectar més els menors.
Hi ha una certa incertesa sobre això. Jo m'he mirat molt la literatura perquè, òbviament, m'afecta fins i tot professional i personalment també, i hi ha una certa confusió perquè el tancament, el motiu pel qual es va descobrir aquesta soca aquí al Regne Unit és que el novembre i desembre, quan estàvem pràcticament en confinament domiciliari, va haver-hi cap al final d'aquest període un increment de la transmissió que no ens podíem explicar, i que segurament és atribuïble a aquesta soca que diem. El tema és que en aquells moments, quan s'analitza la transmissió, es veu que la transmissió de la nova soca passa més en gent jove que amb la soca antiga, però s'ha de tindre en compte que és que en aquell moment les escoles estaven obertes, mentre que la resta de la societat estava pràcticament tancada. Llavors jo crec que hem d'esperar una mica més per tindre dades molt clares sobre això, i de fet jo els estudis que he llegit fins ara no em convencen pas d'aquesta nova soca sigui més gran en nens joves. Simplement crec que les dades que tenim d'aquesta nova soca coincideixen amb una època on tota la societat britànica estava tancada excepte les escoles, i per això veiem una major transmissió entre nens.
Per tant, encara molts dubtes al voltant d'aquesta nova soca britànica. Aquí estem a punt de començar demà un període de 10 dies de pla de xoc, de pla d'aturada, i continuem amb aquest debat entre protegir la salut, protegir l'economia, per simplificar-ho molt, No sé si a llocs com el Regne Unit aquest debat és tan viu com el tenim aquí a Catalunya.
Sí, és un debat igualment viu, però és un debat des del punt de vista científic que no té gaire sentit aquestes alçades. Jo crec que és evident que el que hem après durant l'any 2020, o això, almenys jo pensaria que ja ho havíem après, és que els països que han tingut aquest debat de forma més viva són els països que justament han tingut més afectació tant en l'economia com en la salut. I jo crec que el Regne Unit i Espanya són dels països amb pitjor mortalitat i amb pitjor impacte econòmic. És a dir, que per aquesta idea d'intentar combinar les dues coses, al final acabes fent les dues coses malament. Els països que ho han fet millor, com Nova Zelanda, Austràlia en el seu moment, Taiwan o Hong Kong, són països que van prendre unes restriccions molt severes al principi, molt aviat, i que després van tenir uns sistemes de test traçat de casos i de més molt robust, i van mantenir restriccions de mobilitat internacional molt robustes. Aquests països van tenir un impacte econòmic molt sever al principi, en els primers 2-3 mesos, però després s'han recuperat econòmicament perquè tenen una activitat econòmica gairebé normal. Jo crec que aquesta disjuntiva és una disjuntiva enganyosa, que realment no existeix.
El comportament que està tenint aquesta pandèmia, i tu que et dediques a estudiar precisament això, el comportament de les pandèmies, és normal? Us està sorprenent en algun sentit? Perquè, clar, per la ciutadania, o la majoria de la ciutadania, això és nou, això que estem vivint. I fa ja molts mesos i tenim la sensació de tornar a la casella de sortida constantment. Cada poques setmanes tornem a estar davant d'un pla de xoc, de noves restriccions, perquè la situació torna a empitjorar. Què us està sorprenent, o no us està sorprenent res d'aquesta pandèmia?
És que, desgraciadament, el que ens està sorprenent és que estem vivint el que sabíem que passaria si no fèiem les coses bé. Aquesta és la sorpresa. No? Una pandèmia com aquesta, deixada en el seu curs natural, té aquest curs, que és bàsicament doncs, el que havíem pensat, no? Que milloraria durant l'estiu i tornaria a empitjorar durant l'hivern, on les condicions són millors per a la transmissibilitat del virus. Estem veient també el que havíem vist el que li diuen la grip espanyola del 1918-1920, amb una mutació del virus ara mateix que ens posa més problemes dels que teníem fa 3 mesos, i és que cada vegada que algú s'infecta donem al virus una oportunitat de mutar, no? I amb els nivells de transmissió comunitària que veiem ara, on, per exemple, el Regne Unit ahir van fer 60.000 noves infeccions, és que li estem posant les coses molt, molt fàcils al virus per adaptar-se.
En aquest posar les coses molt fàcil, tenim les festes de Nadal, que les hem celebrat amb un pla de restriccions aquí a Catalunya, que al final està plegat d'excepcions i ha permès una certa mobilitat, i fins i tot es permet celebrar avui el Dia de Reis, no? Perquè el pla d'aturada del país comença demà, que és dia 7. Continuem anant per darrere, molt per darrere del virus? Continuem anant tard?
Jo crec que estem... Efectivament, el virus no entén de festes, no entén de cap d'aquestes situacions, com és obvi, i de fet se n'aprofitarà d'aquestes... està escrit i era de preveure que després dels Nadals i després de Reis hi hauria un increment en la transmissió, perquè bàsicament el que li encanta a aquest virus és estar tancat en una habitació amb gent jove i gent gran, no?, per poder saltar d'uns als altres. I això és justament el que li estem donant.
En paral·lel tenim la campanya de vacunació en marxa. El Regne Unit és un dels països on estan anant més ràpid, en contrast amb altres zones, com per exemple aquí, que va començar doncs, amb molta lentitud. Quin és el criteri, el Regne Unit, per vacunar?
El motiu pel qual hem anat més ràpid ha sigut un motiu gairebé burocràtic, perquè va tenir a veure molt amb l'aprovació de les vacunes per l'Agència del Medicament i Productes Sanitaris Britànics, que va ser, com sabeu, abans que l'Agència Europea del Medicament. Sí. Jo crec que jo soc optimista amb que a Catalunya, Espanya i països que tenen una sanitat gairebé universal i que tenen experiència vacunant milions de persones per la grip cada any haurien de ser capaços de fer això de forma ràpida i eficient. És a dir, que segurament hi ha hagut un procés dels primers dies d'adaptació i encara hi ha pues, festivitats, reis i demés, que tot i que no haurien de ser una excusa, segurament ho són, però jo soc optimista que segurament el ritme augmentarà de forma exponencial o de forma molt ràpida ja en els propers dies.
I creus que són realistes les xifres que s'han marcat de 60.000 vacunats a la setmana a Catalunya?
Jo crec que sí que són realistes i de fet és una qüestió de voluntat. El sistema sanitari català és un sistema sanitari de primer nivell mundial on amb un sistema d'atenció primària molt imbrincat en la comunitat i que segurament hauria de ser capaç de fer aquesta campanya de vacunació. És veritat que és una situació sense precedents on tenim la sanitat ja tensada, estressada per altres, bàsicament per l'atenció de la malaltia, no? I per tant és una mica diferent que quan cada any comencem a vacunar a l'octubre, però s'ha de trobar una forma de fer-ho perquè realment és molt i molt important que vacunem el màxim de gent possible com abans millor.
Daniel Prieto Lambra, moltes gràcies. I per cert, no se celebra el Dia de Reis, oi, a Londres?
No, aquí al Regne Unit no celebra aquest dia, no.
Per tant, és un dia laborable normal avui?
Dia laborable normal, tot i que ara la normalitat està molt alterada perquè estem un altre cop de confinament domiciliari i per tant, sí, és una mica diferent.
Clar. Doncs en tot cas, moltes gràcies i que tinguis un bon dia.
Laura, que vagi bé.
Adéu.